Passem ara a la tercera presentació d'avui. Observació dels núvols des de la superfície. Noves tècniques a càrrec de Josep Pepel González i Montse Costa del grup de recerca de física ambiental. I tinc entès que farà la presentació només, la faràs només tu, eh?
Sí, perquè la Montse la tenim aquests dies de congrés a Viena.
Molt bé, doncs ja està, perfecte. Participar. Molt bé, doncs endavant.
Bé, bon dia. En la meva xerrada us parlaré d'una de les dels temes de treball dins del grup de física ambiental, preferint no fer una exposició exhaustiva de totes les línies, sinó només donar unes pinzellades, entrant amb una mica més de detall en la línia doncs, que dona títol a la presentació. Bé, aquí teniu alguns membres del grup de física ambiental que ja us el va presentar l'Helena Roget en la presentació de la setmana anterior. El grup s'integra en el Departament de Física. Segueix diverses línies de recerca que les teniu aquí baix molt i molt resumides. Es fa recerca bàsica i fonamental sobre fluids geofísics, preferentment l'aigua, en temes d'oceans, d'embassaments, en referència a la qualitat de l'aigua, en aiguamolls. També es fa recerca, una altra part del grup fa recerca sobre, primordialment sobre atmosfera i sobre radiació. De vegades amb uns objectius més, diguem-ne, de caire fonamental o científic, o de vegades amb objectius ocasionalment més aplicats, com per exemple en l'estimació del recurs energètic solar. Bé, paral·lelament o en combinació amb la recerca, doncs el grup manté una estació radiomètrica aquí a l'edifici Politècnica 2. Aquesta estació considerem que és bastant completa, hi ha instruments mesurant en diferents bandes, mesurant radiació en diferents bandes. L'estació es completa també en diversos sensors meteorològics, els més típics d'una estació meteorològica. Considerem que el manteniment dels sensors radiomètrics, sobretot, doncs, segueix uns estàndards alts, tant pel que refereix a les rutines de calibratge, com de supervisió diària, com de control de qualitat de les dades, freqüència d'adquisició, freqüència de mesura, de manera que ens permet doncs, donar una sèrie de serveis que poden anar des de simplement subministrar dades per docència, recerca, projectes, a altres membres de la comunitat universitària o altres organismes, com per exemple fer assessorament, cursos, serveis fins i tot de calibratge radiomètric, doncs, a institucions com el Servei Meteorològic de Catalunya, o bueno, col·laborar també doncs, en el manteniment o el subministrament de dades en l'Institut Català d'Energia per la confecció de l'Atlas de Radiació Solar de Catalunya, que surt publicat periòdicament, actualitzat. Bueno, això és la web de l'estació, unes imatges capturades de la web de l'estació a la que podeu accedir via la web del Departament de Física o alternativament a través de la web de l'escola també. Bé, un dels projectes finançats en els que hem estat immersos en els darrers anys és el projecte Nuclear, que ha tingut la seva continuïtat en el NuclearX, que és el que tenim actualment vigent. En aquest projecte doncs, col·laborem amb investigadors climatòlegs de la Universitat de Barcelona, del grup d'en Javier Martín Vide. El projecte és dedicat doncs, a la caracterització climàtica dels núvols, també en referència doncs, a l'efecte d'aquests sobre els nivells radiatius, la mesura, la modelització, etc. També sobre la insolació. El projecte està sent bastant productiu, tant pel que refereix doncs, a les publicacions en revistes internacionals d'impacte, com en formació d'investigadors. Bé, entrant una mica més en el tema que ens ha d'ocupar, doncs, què és el que està portant a tants científics i enginyers doncs, a interessar-se en el desenvolupament d'instrumental i de mètodes de caracterització dels núvols? Doncs, bueno, el que els està portant és, com sempre en aquesta vida, és la necessitat. Aquesta necessitat, doncs, ha estat, aquesta necessitat ja ha estat, diguem, expressada des de fa temps, per l'IPCC, l'IPCC us el va presentar l'Helena en la sessió anterior, és el panell intergovernamental del canvi climàtic, pel canvi climàtic, és un organisme depenent de les Nacions Unides i que la seva missió doncs, és diguem, traduir el que considerem el consens científic sobre el canvi climàtic, traduir-lo a recomanacions dels governs. Doncs, el problema, hi ha un problema reconegut des de fa temps, i és que els models climàtics que s'estan utilitzant, les prediccions d'aquests models climàtics doncs, presenten divergències importants. Presenten un rang de prediccions que encara és massa gran. I s'atribueix aquesta indeterminació en les prediccions dels models s'atribueix a les dificultats en entrar correctament la informació dels núvols, el paper dels núvols en combinació amb els aerosols, que són les partícules en suspensió a l'atmosfera, i la radiació, el seu efecte sobre la radiació, entrar correctament tot això, totes aquestes interaccions en els models. Aleshores, es justifica, ens trobem amb un fenomen complex, en comportament, en distribució en el temps i l'espai, en composició, etc. L'interès sobre el paper dels núvols en el clima doncs és creixent. Aleshores, cal més observació, cal desenvolupar més mètodes, més instrumental, que ens pugui ajudar doncs, a conèixer, saber més sobre els núvols. Aleshores, què observar? Necessitem saber molt més coses sobre els núvols. Quines coses hem de saber? Doncs, alguns es dediquen doncs, a intentar esbrinar coses sobre el que anomenem la microfísica dels núvols. Això vol dir doncs, saber si són núvols líquids, si el que hi ha són gotes d'aigua, saber si en canvi són en quina part i quins efectes tenen els núvols de gel, en els quals doncs, el que tenim present són cristalls. Habitualment en un núvol també podem trobar una barreja. Es dediquen també doncs, a estudiar quina és la distribució de tamanys d'aquestes gotes o d'aquests cristalls, la dinàmica, l'evolució, etc. Un altre àmbit d'estudi en referència als núvols doncs, és la que anomenaríem macrofísica. La macrofísica podem incloure la geometria i la seva evolució temporal, la fracció coberta, l'altura de la base, el gruix geomètric i òptic, l'opacitat del núvol. L'altura de la base és un paràmetre molt important perquè és el que ens serveix primerament per fer la classificació, la repartició dels núvols entre els que són baixos, mitjans i alts. Això és la primera classificació que es fa. La tipologia de núvols també podríem considerar que entra dins d'aquesta caracterització macrofísica. La caracterització macrofísica o macroscòpica doncs, s'ha fet habitualment, històricament s'ha fet amb observadors humans. El que passa és que doncs, amb aquests mètodes, primer requereix que aquests observadors una alta disponibilitat, que estiguin molt ben entrenats, dos observadors molt ben entrenats mirant el mateix cel poden acabar donant valors, per exemple, de fracció de coberta nubosa bastant diferents, i aleshores diguem, hi ha un element de subjectivitat en la observació humana. Aleshores el que es busca és desenvolupar mètodes, instruments que donin amb la precisió que sigui, però que els puguem considerar objectius, que siguin comparables quan s'apliquen en diferents llocs i en diferents moments. Bé, això ha comportat, de fet, tot això lligat amb l'automatització també de les estacions meteorològiques. Això ha comportat que l'observació humana doncs, estigui evolucionant més aviat per convertir-se en un contrast d'altres mètodes que no pas a la generació de bases de dades o d'informació per entrar en els models. Bé, què podem aprofitar per al desenvolupament de mètodes de caracterització objectiva dels núvols? Doncs el primer que podem aprofitar és la llum que ens arriba, la radiació que ens arriba en superfície. Aquí teniu l'espectre de la radiació incident en superfície, hi ha la intensitat de la radiació en funció de la longitud d'ona, es distingeixen dues bandes. Aquesta seria la banda solar o banda d'ona curta, aquesta seria la banda d'ona llarga o banda terrestre. La banda solar, la banda d'ona curta té origen solar, d'aquí el nom, Fixeu-vos que hi ha una línia vermella que seria la radiació que incideix a sobre de l'atmosfera abans que travessi l'atmosfera, i la línia blava, això és una simulació, no és una mesura, és una simulació, per unes condicions determinades. La línia blava representaria la radiació incident en superfície. Fixeu-vos que hi ha una diferència entre la línia vermella i la blava en la banda d'ona curta, que és doncs, que la línia blava doncs, presenta diguem, algunes queixalades que han fet els gasos, l'absorció dels gasos, ha agafat energia de la radiació, ha absorbit energia, aquesta energia bàsicament s'ha convertit, s'ha anat a escalfar les capes atmosfèriques i aquestes doncs, aleshores emeten en l'infraroig. Aquesta que tenim aquí és el que anomenaríem la finestra, una finestra en l'infraroig en el tèrmic. Això correspondria a unes condicions sense núvols. Què passa quan tenim núvols? Doncs el que passa és que la banda d'ona curta doncs, queda atenuada, hi ha més escalfament de les capes atmosfèriques i aleshores aquestes doncs, emeten més en l'infraroig. Bàsicament el que passa és que s'omple el que abans teníem com a finestra atmosfèrica i s'emetia poc, doncs aquesta radiació infraroja augmenta. Bé, aleshores d'aquí ja veiem que podem aprofitar els canvis produïts pels núvols en la radiació infraroja o en la radiació d'ona curta, els podem aprofitar per caracteritzar-los, aquests canvis. Bé, hi ha una sèrie d'instruments que són els piranòmetres, aquests mesuren, són els que s'utilitzen típicament per en la mesura en l'estimació del recurs energètic solar, mesuren en la banda d'ona curta, la banda solar. Bé, això és el sistema que tenim muntat a l'escola, és un seguidor, sistema ombrejador per diferents instruments que anirem veient després. Un d'ells és un piranòmetre que serveix per mesurar la component difusa de la radiació. Podem mesurar la component global, la component difusa. D'aquestes dues components, per comparació, per exemple, amb els nivells de radiació que esperaríem en el cas de no tenir núvols, doncs fent aquesta comparació un pot fer una estimació de quina és l'efecte dels núvols, quina és la fracció de coberta nubosa que tenim. Aquest tipus de mètodes tenen l'avantatge de que es poden aplicar fàcilment, els algoritmes són relativament fàcils d'aplicar, la xarxa de mesura de piranòmetres és bastant densa al llarg del món, hi ha l'inconvenient de que el mètode té una certa imprecisió, estem parlant, ens podem equivocar d'un 10% en la coberta de nubosa quan comparem amb d'altres mètodes de referència. I un altre inconvenient és que no podem avaluar la coberta de núvols quan és de nit, perquè no tenim radiació solar. Aleshores, alternativament, doncs un pot intentar fer mesures en la banda infraroja. De banda infraroja en tenim sempre, dia i nit. Doncs això ho fem amb els pirgeòmetres. Igualment, doncs, hi ha algoritmes en els quals podem comparar mesures de pirgeòmetre amb el que un esperaria en absència de núvols. Tenen l'inconvenient, aquests algoritmes, a part de la seva relativa precisió, tenen l'inconvenient de que necessiten un calibratge molt específic del lloc on s'estan aplicant, perquè cal conèixer també la climatologia de la temperatura i la humitat relativa en superfície. Bé, és el que hi ha mesurant, el que es pot obtenir mesurant amb aquest tipus d'instruments. Una altra opció són els ceilòmetres. El ceilòmetre és un instrument que s'utilitza típicament per saber coses sobre les capes de núvols en els aeroports. És un instrument típic d'aeroports. Serveixen per ajudar a donar informació als pilots en les maniobres d'enlairament i d'aterratge. Els que funcionen actualment treballen, són en realitat LIDAR, són un làser que treballa en una freqüència, en una longitud d'ona invisible, propera al visible, però sense entrar en la part visible de l'espectre. Aleshores, el làser s'envia cap amunt, és un làser pulsant, i el que es mesura, el que es rep en superfície, hi ha un sensor que mesura doncs, la intensitat de la radiació reflectida per les diferents capes o dels diferents components que puguem tenir, capes d'aerosols o capes de núvols, en superfície. Un pot aleshores doncs, tenir, en funció de les condicions, que hi hagi a l'atmosfera, doncs un pot tenir diferents perfils. D'aquests perfils, mirant, bueno, això és una imatge del que tenim a l'escola, que està funcionant permanentment, cada 12 segons envia un feix i s'obté un nou perfil. Mirant aquests perfils i com evolucionen amb el temps, doncs un pot, com en aquest diagrama bidimensional, d'altura en funció del temps, un pot aplicar uns algoritmes per obtenir quina és la fracció coberta de núvols també. Aquest sistema té l'inconvenient, al final tots els sistemes tenen els seus inconvenients i avantatges, aquest té l'inconvenient que només pot caracteritzar el que està passant en la vertical de l'instrument. No veu, diguem, altres direccions en alçada. Això d'aquí és un dels estudis que estem fent ara. Climatologia de núvols, d'evolució, això que veieu evolucionar aquí al llarg dels mesos és histogrames de distribució de freqüència de l'altura de núvols a Girona. Veieu que doncs, hi ha un cert paral·lelisme en l'evolució al llarg dels diferents mesos. Un pot tenir doncs, un camp de núvols complicat com aquest i aleshores com el caracteritzem amb els instruments que teníem, que hem vist fins ara? Doncs difícilment. La millor manera, doncs, potser, quan tenim aquests núvols complicats, aquests cels complicats, doncs és fer fotografies. També tenim instal·lada una càmera a la qual se li ha dotat també un objectiu ull de peix perquè pugui tenir una visió completament hemisfèrica. Fa fotografies també contínuament amb alta freqüència. Alta freqüència per nosaltres vol dir doncs, un minut. Cada minut es treu una fotografia del cel. Això funciona també des de fa anys. La càmera està protegida, termoestabilitzada, ventilada, etc. Ombrejada també, per tant està muntada sobre el seguidor. La càmera, el sensor CCD, el podem considerar com si fos tres sensors que estan mesurant els diferents canals RGB. Dins del visible. Un que pot fer? Doncs pot intentar analitzar les fotografies agafades amb la càmera, doncs associar cada píxel de la fotografia per decidir associar-lo a presència de núvol, cel sense núvol, doncs treballant amb diferents paràmetres. És típic, doncs, per exemple, agafar la raó entre la mesura del vermell i del blau, o treballar amb la intensitat, o treballar amb la saturació. També, si un vol treballar amb la imatge completa, aquestes que teniu aquí presentades són una part de la imatge, si un vol treballar amb la imatge completa, doncs el que ha de fer és emmascarar també o reconèixer quins són els píxels que correspon al sistema d'ombrejament. De tota manera, no sempre, com veieu, en aquests altres casos no sempre és possible aplicar aquest tipus de mètodes per distingir els núvols. Sempre hi ha algun convidat. Bé, ja per acabar, no fem aquestes coses sols, les fem en col·laboració doncs, amb diferents institucions d'arreu del món. Professors del grup i també estudiants de doctorat doncs, han tingut ocasió d'anar doncs, a centres com el Centre Radiomètric Mundial, a Davos, a Suïssa. Col·laborem en alguns aspectes també amb el programa de mesura de radiació atmosfèrica dels Estats Units. Hi ha contactes en diverses universitats d'Austràlia i dels Estats Units, de Brasil, amb l'Institut Nacional de Recerca Espacial i amb l'Institut d'Estudis Avançats. A Nova Zelanda també tenim contactes i hem enviat estudiants de doctorat al Institut Nacional de Recerca en Aigua i Atmosfera, etc. El meteorològic holandès, evidentment també el meteorològic, Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut Nacional de Tècnica Espacial, etc. De vegades també doncs, portem els investigadors, doncs, com per exemple un workshop que es va fer aquest any, el passat setembre. També alguns d'aquests investigadors doncs, han vingut en ocasions com a professors del màster de Medi Ambient, que és el que nosaltres estem principalment involucrats. De fet, el màster de Medi Ambient és per nosaltres una via oberta pels estudiants de l'escola que estiguin interessats en treballar en aquests temes.
Molt bé. Ja moltes gràcies.
Això és el que volia.
Moltes gràcies. Vinga, és el torn de les preguntes. Qui s'anima? No? Jo sí.
De la cosa ennubulada.
No, sí, exacte. No, el que he trobat que es fa treballar, nosaltres els químics a vegades sí que treballem amb alguna cosa que no sabem ben bé, però normalment podem repetir, no? Perquè d'una mostra, no? Fem tres i aquelles doncs les repeteixes i veus i tal, i mira si són homogènies. Clar, en el cas del núvol, no? Doncs és difícil, perquè és clar, repetir situacions...
No, no és un laboratori.
Exacte.
No és un laboratori.
I per tant, doncs, suposo que amb totes aquestes dades, doncs, precisament amb aquests algoritmes, doncs, salveu una mica la situació, perquè és que és moltes mesures per lo que estic veient. No? Que
la quantitat de mesures que es té sempre és important. La que comences a agafar, per exemple, en el cas de les mesures de l'estació radiomètrica,
sí.
Doncs es fa cada minut.
Per
es fa cada minut. Es fa cada minut, primer perquè... si ho fas en intervals més extensos de temps, aleshores perds part de la informació. Quan passen núvols, la radiació en superfície pot estar canviant contínuament.
Continuament.
O sigui, no fa la pena de fer prodigis en mitja hora o una hora. A l'hora d'estudiar els núvols necessites seguir bé l'evolució del que està passant. I això és un volum de dades immens.
I després l'altra cosa, si vosaltres esteu, quan has començat has dit, no?, que pots trobar, doncs, gotes, pots veure gel, pots veure... Podríeu fer previsions, llavors? Podríeu fer previsions? És a dir, els núvols aquests van carregats de no sé pas què, van cap a no sé on, i podríeu fer...
El nostre interès no es troba en la previsió. Nosaltres estem interessats més aviat en els efectes en els núvols, des del punt de vista dels seus efectes sobre els nivells de radiació en superfície, perquè això és el que interessa com a entrada pels models climàtics, i també, doncs, diguem al revés, la mesura de radiació en superfície per caracteritzar la nuvolositat. En tenim prou amb això,
ja no,
perquè
no,
la previsió, doncs, és un altre camp diferent.
Però clar, independentment de que us interessa una cosa, veieu coses vosaltres, això és el que volia dir.
Sí.
La que caurà.
Sí, això és un altre efecte. Sí.
Molt bé, moltes gràcies.